Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs saludem Miquel Forns, alcalde de Sitges, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui molta pluja, de moment no tenim notícia que hagi passat cap cosa greu, oi?
No, els carrers habituals, que són els antics torrents del poble, doncs baixaven carregats, però no tenim notícia de cap incidència greu.
El que passa és que quan plou molta aigua perdem més sorra, oi?
Sí, sobretot a les platges que són on desemboca les rieres, els torrents, òbviament aquestes són les que reben més, però després també depèn molt de l'estat de la mar. I enguany hem tingut molt mala sort perquè ens ha passat el que ens va passar l'any passat, que és que a part dels temporals de tardor, que són els que habitualment doncs ja es donen, i per tant, diguem, la platja d'una manera natural té tot l'hivern i tota la primavera per regenerar-se de forma natural, doncs hem tingut aquests dos últims anys doncs aquesta mala sort de tenir temporals al mes d'abril, al mes de maig, i cosa que malmés molt les platges i no han tingut temps de recuperar-se, no? Però bé, si tot va bé i el temps ho permet i l'estat de la mar també, a partir de demà a la nit comença aquesta aportació de sorra extraordinària que vindrà del dragatge de les bocanes del port d'Aigua Dols i del port Ginesta.
És a dir, que aquest any el dragatge, l'aportació de sorra ja coincidirà en plena temporada.
Sí, això no ens satisfà. No ens satisfà perquè bé, el tràmit administratiu ha estat molt lent. Hem de pensar que aquí hi ha hagut tres administracions actuants. Nosaltres, com a Ajuntament, però després també hi ha hagut el Ministeri, òbviament, com a, diguem, titular de la façana marítima, i la Generalitat. I posar d'acord tres administracions ja és complicat. En aquest tema, quan has d'anar a Madrid, encara ho és més, i per tant s'ha alentit molt. Per altra banda, també penso, mira, vist els temporals i el mal temps que he tingut aquests últims dies i aquestes últimes setmanes, potser la sorra que haguéssim aportat i que volíem aportar el mes de juny, doncs no sé en quin estat estaria ara. Potser el març se l'hauria tornat a emportar. Per tant, potser encara haurà estat bo esperar, encara que sigui en ple mes de juliol, que ja haig de dir que d'entrada no era el nostre primer objectiu. El primer objectiu era portar-la al mes de juny.
Per cert, que estem ja començant el tram final d'aquesta legislatura i diguem, l'estabilització definitiva de les platges, doncs, sembla, l'altre dia ho comptaven, sembla que passarà la sisena legislatura.
Jo diria que és d'aquelles coses que quan es fa un canvi de
mandat... Quatre alcaldes, quatre presidents de govern, oi?
Quan es fa un canvi de mandat, el dia que es fa el traspàs d'entre alcalde i alcalde, repeteixi o no repeteixi, si no se fa un mateix. Hi ha una carpeta amb els grans temes pendents.
Pendientes.
I l'estabilització de les platges és un d'aquells que jo diria que ha passat doncs, això per quatre mans diferents. Sí que haig de dir per això que malgrat l'aportació extraordinària que es va fer l'any passat de sorra provinent de la platja de les Botigues a través de camions i que es va finançar estrictament amb diners municipals, i que enguany doncs, fem aquesta aportació extraordinària fruit del dragatge de les bocanes dels ports i que paguem amb el cànon, diguem, que es fa l'aportació de platges, sí que s'està treballant en paral·lel amb un projecte d'estabilització de les platges que sigui definitiu. Jo no sé si definitiu de manera definitiva o més o menys definitiu, però en qualsevol cas amb molta més estabilitat i amb molta més de, diguem, durada que no aquestes aportacions que fem, no? El que passa que, clar, el que dèiem, aquí també hi ha tres administracions actuants i sobretot n'hi ha una de molt important, que és el Ministeri. I el Ministeri ja sabem quina és la seva opinió. I la seva opinió molt sovint passa per enretirar una part del passeig, que és la que afecta doncs, els establiments de primera línia, el pícnic, el Kansas, el Club de Mar, el club Natació, etcètera. No? I llavors aquí és on tenim el debat. Bé, però que s'està fent, però no hem arribat encara a cap acord. El que hem arribat a un acord és per l'actuació d'urgència d'aquest estiu.
Per cert, ja que hem començat parlant de platges en el darrer ple, Al final del ple, en el torn d'intervencions del públic, va haver la intervenció d'una concessionària de les platges, la senyora Blanca, que va fer una reflexió bastant extensa, oi? Al voltant, doncs, de com ho viu ella i com pensa que ho viuen els seus clients. I després va haver, doncs, també una reflexió posterior de l'alcalde, diem que tampoc era excessivament optimista sobre com està tot.
No és una qüestió d'optimisme o de pessimisme, eh? És constatar una mica la realitat. És a dir, el problema de... La senyora Blanca fa molts anys que és concessionària d'una de les platges més cèntriques, la platja de la Ribera. I per tant, és una persona que coneix profundament l'evolució que han viscut les nostres platges, el perfil d'usuari de la platja i també aquella activitat il·legal que s'ha produït durant molts anys a les nostres platges i com s'ha intentat, doncs, regular, com s'ha intentat controlar, i per tant és una observadora i podríem dir una patidora de les conseqüències de tota aquesta situació. I ella el que va realment fer és fer una fotografia de quina és la situació d'un usuari que baixa a la platja i que es pot trobar, doncs, constantment molestat per persones que estan fent venda ambulant o oferint serveis ambulants, doncs, il·legals. I el que jo li vaig contestar és realment el que està fent el municipi en aquest moment, que és coordinar tots els esforços i tots els recursos possibles al nostre abast per minimitzar-ho. És molt difícil erradicar-ho del tot, hem de ser realistes. Per què? Perquè no ho ha aconseguit cap municipi. Ni les grans capitals, ni la gran capital de Catalunya, Barcelona, ho ha aconseguit, ni la gran capital de l'Estat, Madrid, ho ha aconseguit, amb els recursos superiors i molt més, diguem, dotats que nosaltres. Per què? Perquè realment hi ha un problema gros, que és un problema de diguem, social, un problema cultural, un problema de la justícia. Clar, els cossos policials ens diuen, tenen indicacions directes de la Fiscalia de no detenir ningú per venda il·legal. Per tant, actuar sobre unes persones que estan cometent una il·legalitat que no se les pot detenir i que, a més, si es fa, doncs et trobes amb l'administració de la justícia contrària i, a més, aquestes persones van indocumentades o no tenen, diguem, la seva situació regularitzada en el país, és complicat. I, a més, hi ha un tema cultural afegit, que és el tema de la compra, és a dir, molta gent compra. Si ningú comprés, no vindria la venda ambulant. I a més hi ha un drama social a darrere. Aquestes persones venen al nostre país amb unes condicions absolutament infrahumanes i
són víctimes
i aquí se n'aprofita, etc. No? I per tant, amb l'ús policial no ho solucionarem només. No obstant això, nosaltres continuem, si uns dispositius policials i de control no ens funcionen, a través del que proposen els mateixos cossos policials, anem provant, doncs anem implantant altres. No? I aquí és bàsica la col·laboració entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. És anar insistint i sobretot, doncs, sempre que es pugui requisar el material, que és el que en definitiva llavors pot fer, doncs, que un es cansi de fer aquesta activitat si li prenen el material.
Per tant, estem davant d'una petita paradoxa, que és la institució, segons ens diu l'alcalde, fa tot el que pot, però malgrat fer tot el que pot, a ulls del ciutadà, la percepció del que es fa, doncs, dista molt del que satisfaria.
Probablement, i del que satisfà la pròpia administració, el propi Ajuntament. Jo no n'estic gens satisfet. Els resultats estan al carrer. Vull dir, tenim, doncs, 20-30 vendedors ambulants a la via pública, en els carrers cèntrics, en els carrers comercials, en el passeig, a les platges, i doncs anem posant dispositius que ho van, perseguint, des del punt de vista de la il·legalitat, però no ens en acabem de sortir. I, per tant, hem de continuar insistint amb els recursos que tenim i demanant més col·laboració a les altres administracions que tenen més recursos. El que passa que, clar, és un problema no de Sitges, sinó de molts municipis turístics, i per tant, doncs, bueno, també el govern de la Generalitat, doncs, va fent el que pot a tot arreu.
Entenc, per tant,
el que no podem és abaixar la guàrdia, és dir, bueno, com que no ens en sortirem o no ens en sortirem menys del que pensem, doncs, escolta'm, no, això no ho hem de fer. Estem determinant quins són els llocs d'entrada exactament d'aquests venedors ambulants per actuar-hi directament. El que es tracta és d'això. Un cop els tenim al carrer, sí, ens podem perseguir amunt i avall, però això a vegades es converteix en el joc del gat i la rata. Però el que hem de fer és detectar on arriben, per on arriben i sobretot actuar sobre el material.
Ja que estem parlant de via pública, terrasses. S'han autoritzat darrerament algunes terrasses, algunes terrasses enfrontades, i sobretot hi ha un cas paradigmàtic gairebé, que és l'inici del Cap de la Vila, del carrer Parellades al sortir del Cap de la Vila. Fins a quin punt, doncs, aquesta autorització de terrasses, que per una banda doncs pot ser bona des del punt de vista fins i tot recaptatori per part de l'Ajuntament, pot ser molest per un normal trànsit en una via pública. A veure.
Aquest és un altre exemple dels equilibris que ha de buscar un municipi turístic per garantir els serveis de qualitat que ha d'oferir com a municipi turístic i la convivència ciutadana. És un exemple molt clar. És a dir, no és amb ànim recaptatori que s'han d'autoritzar les terrasses, perquè hi hagi més ingressos municipals, perquè òbviament l'establiment paga per ocupar la via pública per tenir una terrassa, sinó que és un servei que oferim al sitgetà i al visitant. Primer, per exemple, per una cosa ja que n'hem parlat moltes vegades, que és la llei de tabac. No pots fumar a dins dels establiments, almenys a la terrassa sí que ho pots fer, almenys a fora a la via pública sí que ho pots fer. Però, òbviament, en uns municipis com els nostres, mediterranis, on la vida passa molt al carrer, és molt obvi que es demani, doncs, per part dels establiments, tenir terrasses. Hi ha una ordenança, i moltes vegades aquesta ordenança doncs no es compleix. I aquí és on es posa a prova la capacitat de la maquinària municipal per actuar sobre aquests establiments que incompleixen. Quan parlem del cas del carrer Parellades, en què ens hem trobat durant molt de temps, doncs que hi havia un establiment que davant tenia una botiga de roba, que la botiga de roba ha tancat i ha obert un altre establiment, una gelateria, per ser concret, I per tant, doncs que els dos establiments volen tenir terrassa. L'ordenança ho permet. El que passa que el que hem de revisar és que compleixin les dimensions d'aquesta terrassa, que no obstaculitzi el pas dels vianants amunt i avall.
Hi ha un mínim de pas?
Sí, hi ha un mínim. Hi ha un mínim en funció de l'amplada del carrer. I, de fet, això està pintat en els terres dels diferents carrers i aquest és el mínim. El que passa que, de vegades l'establiment incompleix, però de vegades és el client el que incompleix. És a dir, tu pots posar una taula amb cadires al cantó de dins de la terrassa, però si el client les belluga o els clients passen uns quants mesos i s'amplien a més clients al voltant d'aquella taula i envaeixen fora de l'espai permès, doncs bé, l'establiment ha d'actuar.
A vegades l'establiment també col·loca estratègicament les cadires pensant que, bueno, si el client i les mou...
També. I de vegades es col·loquen fora de l'àmbit de la terrassa pissarres anunciant, cossis de flors, televisions per seguir el Mundial, etc. Tot el que s'ha anat detectant, el govern, conscients que hi ha aquesta situació de per part d'alguns establiments d'incompliment i que per tant genera conflictes a la via pública per un tema de pas, no estem parlant de res estrany, hem creat un grup tècnic de transversal d'activitats en el qual hi ha doncs òbviament la regidoria de l'àmbit del comerç i de l'àmbit de les activitats, la regidoria de competitivitat i ocupació, hi ha la regidoria de governació, la regidoria de via pública, per intentar coordinar tots els tècnics municipals perquè s'actuï d'una manera molt més ràpida i molt més àgil quan hi ha un incompliment. Estaríem parlant que actualment hi ha uns 15 establiments, diguem, que han estat doncs advertits de l'incompliment perquè s'ajusti la normativa abans de passar directament a el que és la sanció econòmica. Però n'hi ha al voltant d'una quinzena en els carrers, diguem, de més afluència i més cèntrics. Estaríem parlant de Parellades, Joan Tarrida, Passeig de la Ribera, aquests més que tenim tots més al cap, Marquès de Montroig, Primer de Maig.
I ja que parlem d'activitats, sorolls.
Sí, lligat en la mateixa, en la mateixa, diguem, el mateix àmbit que parlàvem, que és la convivència a la via pública, el descans dels veïns i l'activitat pròpia dels establiments, doncs bé, moltes vegades es produeixen sorolls doncs que el que fan és causar molèsties.
S'ha avançat alguna cosa al carrer Bonaire? Perquè recordem, quan va haver el problema de l'Ateneu, també una plataforma veïnal va fer acte de presència al ple, precisament queixant-se del carrer Bonaire. Què ha passat? Què s'ha fet al carrer Bonaire?
Bé, per això s'ha fet aquesta zona, iniciar aquests tràmits per tenir una zona que de fet ja estava determinada, aquesta zona especial acústica, la zona Zare, que es diu, doncs on no és que allà es permeti diguem, uns límits de decibels molt més alts, perquè és una zona que hi ha doncs, pubs, bars, etc., sinó que el que es fa és precisament intentar garantir l'activitat amb el descans dels veïns. És això, l'objectiu que es persegueix és això. Això és un procés lent, perquè estem parlant de la revisió de molts establiments que estan en aquest carrer, que n'hi ha molts, i per altra banda, quines mesures s'aplicaran, no només mesures de, diguem, de sanció, de tipus de sanció contra un establiment que no compleixi, sinó mesures que es poden crear doncs, de propi control del soroll i de, com ho podríem, de protecció dels veïns davant del soroll qui pugui haver. No? Això s'ha iniciat. Això s'ha iniciat, el procés diguem administratiu per la declaració de la zona és lent, perquè evidentment implica també diversos tràmits, però estem amb això, i aquí sí que ho incloem el que és el carrer Bonaire, Joan Tarrida, que en aquests últims anys també ha augmentat moltíssim la presència d'establiments, i el que era més, diguem, tradicional que ja era, que era el carrer Primer de Maig, Plaça de la Indústria, Santa Tecla, Marquès de Montroig.
Però en qualsevol cas, abans que això, que la zona Zare ja sigui definitivament administrativament funcionant, hi ha alguna normativa que
l'actual, les actuals ordenances, que són les que s'ha de vetllar pel seu compliment.
Es compleixen?
Sí, bueno, és el que intentem. Òbviament, quan hi ha queixes de veïns, quan hi ha queixes de molèsties, vol dir que alguna cosa potser no es fa del tot bé. I aquesta és la nostra funció, revisar-ho i actuar en conseqüència.
Es pot anar amb slip pel carrer?
De fet, pel que jo tinc entès, es podria anar sense slip pel carrer. És a dir, el nudisme no està prohibit ni està perseguit al nostre país. De fet, això no fa masses anys. A Barcelona hi va haver un debat molt obert perquè hi havia una persona que anava en bicicleta amunt i avall completament nua, i per tant no. Això és un... Jo crec que és un debat que quan ve el bon temps, i per tant fa calor, i per tant portem menys roba d'abric, diguem-ho així, ressorgeix el nostre municipi. No?
Teníem una ordenança cívica, oi?
Que sí, però l'ordenança cívica no diu en cap moment que un hagi d'anar amb el tors tapat o que hagi d'anar amb una determinada llargada de pantalons o faldilles. Això no ho diu. Uh-huh. El que sí que diu, que recomana vestir amb decòrum. El decòrum per una persona serà un, per una altra persona serà una altra. El que sí que és veritat és que el govern anterior, al voltant d'aquesta ordenança i d'aquest article concret de l'ordenança, va generar una campanya amb unes expectatives, en les quals, amb la campanya gràfica, hi havia allò de posa de la samarreta, o no, si no
sí,
vagis
una cosa així,
amb samarreta,
sí,
o una cosa així.
Sí,
no?
Es van repartir samarretes. I
es van repartir samarretes. L'ordenança no ho diu, això. L'ordenança no ho diu. Aquí entra un tema més educacional, un tema més de respecte.
Ara em permeteu la pregunta. S'ha de canviar l'ordenança?
Bé, és un debat que l'altre dia en el ple va sortir. I és un debat que políticament es posarà sobre la taula, de si cal fer més, cal modificar l'ordenança per ser més restrictiva. Restrictiva en l'àmbit, vull dir, de quina manera de vestir la gent al carrer.
I en lloc de posar decòrum, posar samarreta.
O no, pot ser camisa, no ho sé. És que
peça de roba.
Però en qualsevol cas vull dir que es va generar una expectativa falsa al voltant d'aquella ordenança. Hi va haver una campanya que no concordava amb el que diu l'ordenança. No obstant això, aquest és un debat que es ressorgeix cada any quan ve l'estiu i que desapareix al setembre quan ve el fred. Bé, tenim-lo.
Evidentment la pregunta anava al voltant d'aquestes fotografies que han circulat.
A mi no m'agraden, ho haig de dir sincerament. A mi no m'agraden. I aquí la sanció, o l'advertiment de l'administració d'anar perquè fer publicitat a determinats establiments a la via pública sense permís i en determinades condicions, no es pot fer. I per tant, també s'actua sobre aquests establiments.
S'ha actuat?
Sí, també s'actua sobre aquests establiments. No pel fet d'anar més amb samarreta, una samarreta més curta, una samarreta més llarga, perquè amb això ordenança no ho recull. Però sí fer publicitat a la via pública d'una determinada manera.
És a dir, no estem parlant
de civisme. I insisteixo, des d'un punt de vista,
d'un
punt de vista més cívic i estètic, a mi no em va agradar el que he vist. A mi no em va agradar el que he vist i actuarem. Actuarem, òbviament. Però també el que no podem fer és posar una sanció per una cosa que no està regulada. Hem de ser sincers. Hem d'actuar per una altra via.
Aquesta mateixa setmana, aquest cap de setmana, s'ha inaugurat el nou Patxà a Vallpineda. Ara parlo gairebé de memòria, però Ricard Urgell en determinat moment va dir, no sé si ho va fer o no ho va fer, que cediria el Patxà a l'Ajuntament.
A mi no em consta, però ja crec recordar on al voltant de quines dates va sortir això.
Quan es parlava d'Esqualia, etcètera, etcètera.
Jo crec que, a més, l'última vegada que havia anat al Patxà, jo crec que és l'última vegada que es havia obert, que va ser quan es va presentar el projecte Qualia, l'octubre o novembre del 2010. Ja gairebé en període preelectoral de les municipals del 2011. Jo no sé les converses que devia tenir Ricard Urgell amb l'alcalde Baget, no ho sé.
És a dir, no hi ha cap paper, cap sessió...
Jo no he trobat mai cap sessió ni cap compromís, ni tan sols el senyor Ricard Urgell, amb el qual he tingut l'oportunitat de parlar en diverses ocasions, no m'ho ha dit mai. A partir d'aquí, què celebro jo? Doncs que el primer Patxà del món torni a obrir. I torni a obrir a Sitges, que és on va néixer, i que per tant s'uneixin una vegada més dues marques tan importants a nivell internacional. La marca Patxà, que ha sigut capaç doncs, de ser un referent en l'oci nocturn arreu del món, i un altre referent, que és Sitges, posicionat internacionalment a nivell turístic, a nivell cultural, patrimonial, etcètera, etcètera. No? Per tant, tornar a unir aquestes dues marques amb un intent més de situar-nos una vegada més i tenir un actiu més en el municipi per poder oferir a residents i a visitants, em sembla fantàstic. I dissabte a la nit aquesta era l'alegria que teníem tots.
Obre el Patxà, quan l'Atlàntida ja està definitivament tancada. Sí. Em sembla que Sant Adrià els hi han tancat també per sorolls aquesta setmana. Aquesta ja no és la nostra. Què passarà amb l'edifici de l'Atlàntida? I ara tenint en compte que a més molt a prop aquesta mateixa setmana inauguren doncs, un xiringuito que no és òbviament una discoteca, és una altra cosa, però diguem, hi haurà una activitat propera i què passarà? Què passa amb la Villa Atlàntida, amb l'edifici?
Bé, d'entrada dir, quan de vegades se'ns diu que no actuem suficientment sobre aquells establiments que no compleixen la legalitat, jo voldria posar l'exemple de l'Atlàntida. L'Atlàntida es va tancar fa un any perquè no complia la legalitat vigent.
A partir d'una denúncia particular?
Sí, però a partir de l'actuació de l'Ajuntament. No oblidem, que denúncies particulars n'hi havien hagut moltes amb el govern anterior, N'hi havien hagut moltes, I el govern municipal anterior actuava d'una altra manera. Per tant, aquest govern, d'acord amb el que deia la normativa, va actuar. I l'Atlàntida, perquè no, la llei actual, la normativa actual, no permet l'activitat de discoteca en aquella zona, per això es va tancar. Ho dic perquè moltes vegades ens diuen que hem actuat, inclús ens ha arribat a acusar de perseguir entitats socials del municipi i de no perseguir doncs, determinades activitats per poderoses. Poso l'exemple de l'Atlàntida. En qualsevol cas, allà, la normativa actual, doncs, l'activitat de discoteca no la permet. Què en serà de l'Atlàntida? El primer, el que la propietat vulgui. Nosaltres tenim molt interès en que allà s'hi pugui desenvolupar una activitat que sigui absolutament compatible doncs, amb el que perseguim, que és el turisme de qualitat, serveis que siguin, diguem, referents en el nostre municipi, més en la façana marítima. Per tant, amb això acompanyarem en els seus propietaris en el que faci falta, però que s'ajusti a la normativa. Nosaltres ja ho vam dir més d'un dia, que apostàvem perquè es convertís en un beach club aquella zona, que a més, o que juntés amb activitats nàutiques o activitats de preservació del territori al costat d'un espai protegit com és el dels Colls i Mira el Peix. Bé, aquí l'última paraula té, òbviament, la propietat. En paral·lel amb això, ha sorgit una iniciativa d'uns empresaris sitgetans d'un nou concepte de guingueta a les platges, més estil, doncs, com en podríem dir, doncs, chill out, amb un entorn diferent, perquè no és un entorn urbà, no és un entorn d'una platja urbana, no és un entorn d'una platja de sorra, sinó que allà hi ha pedres, còdols, no? I per tant, inclús el concepte, diguem, físic del muntatge de la guingueta és diferent, és molt
innovador. I desemboca una riera allà al costat, oi?
Sí, desemboca la riera de Ribes i hi ha una estació,
Depuradora, sí.
Depuradora al costat, bueno, de bombament, sembla que és al costat, Per tant, vull dir, bé, el lloc i el club de golf. Ells han plantejat als emprenedors, diguem, que han presentat la idea i que fa mesos que ho treballem de manera conjunta, han presentat aquest nou concepte, un nou concepte de gestió, diguem, de la façana marítima per oferir uns serveis diferents i que creuen, doncs, i jo també crec que és així i ho comparteixo, doncs que realment l'usuari actual busca aquesta diversificació, doncs, a primera línia, de diferents guinguetes que li puguin oferir diferents serveis, no? I no estrictament en l'horari de màxima radiació solar. que és quan les platges poden estar més plenes, no? Per tant, dintre de la normativa del que proveu doncs, el pla d'usos, etc, etc, en quant a horaris, sorolls, etc, etc, i diguem i aliments que poden dispensar o begudes, doncs s'ha trobat aquest concepte de guingueta, diguem, més estil chill out, que és el que, si no recordo malament, aquest dimecres doncs ja començarà la seva activitat a la platja de Santa Margarida o platja del Cap de Grills.
Anava a dir, qui ho utilitza? Costes?
No, a Generalitat també, perquè els platosos també vam la Generalitat.
D'acord. Per tant, l'Ajuntament té alguna...
Sí, nosaltres òbviament hem d'acompanyar el projecte. Hem d'acompanyar. Si l'Ajuntament s'hi posés contrari, diguem que tindria més dificultats per avançar.
Canviem de temàtica, perquè queden 20 minuts i encara tenim força temes sobre la taula. Com es fa un pressupost participatiu?
Es pot fer de moltes maneres, però Sitges anem a provar-ne una. Anem a provar-ne una el 2015. Jo crec que aquest és un repte que tenim molt gran tots els sitgetans i les sitgetanes, perquè serà la primera vegada que directament els sitgetans que vulguin, està clar, podran proposar, opinar, debatre i decidir sobre les inversions del pressupost de l'any que ve. Això hi ha hagut diversos municipis de Catalunya i de fora de Catalunya que ho han experimentat, que els hi ha funcionat i que a més ho han posat entre, diguem, el que és la cultura política i ciutadana d'aquell municipi, i ja és una pràctica habitual doncs, que cada pressupost ho treballen. Nosaltres recollint el que diu el pla de mandat. El pla de mandat amb el capítol de la gestió econòmica del municipi i l'àmbit de la participació dels ciutadans diu que ens plantegem com a objectiu en aquest mandat fer partícips als ciutadans de l'elaboració del pressupost. Per tant, implicar-los directament. I hem consensuat políticament tots els grups municipals, govern i oposició, que comencem a aprovar-ho per les inversions. I això què vol dir? Doncs que a la propera tardor els ciutadans podran fer propostes d'en què invertir una part dels diners del pressupost municipal, és a dir, en què gastar-s'ho el 2015. Com es farà això? Probablement el disseny s'està acabant de fer, però probablement doncs, això començarà amb una audiència pública on t'explicarem aquest projecte, aquesta idea i com es farà, i a partir d'aquí els ciutadans a nivell individual, títol individual o organitzats en col·lectius, diguem, no estables, és a dir, amb un objectiu que és proposar una idea, no? O a través de les seves associacions de veïns, entitats culturals, cíviques, esportives, el que sigui, podrà fer propostes. Òbviament hi haurà un pressupost marcat, mils d'euros, milions d'euros, el que es determini al setembre políticament en funció del que estigui previst també recaptar a partir dels impostos, les ordenances de l'any següent, no? De l'any 2015. A partir d'aquestes propostes, un cop recollides, es farà una criba tècnica, òbviament, si és viable el projecte a nivell tècnic, si és viable a nivell econòmic, en quedaran unes quantes, diguem, determinades, es faran debats a nivell públic, noves audiències per presentar-los aquests projectes i defensar-los. La idea és fer-ho a la vila, fer-ho a Garraf i fer-ho a les botigues, a tot el territori, i al final d'aquí quedarà, diguem, una llista més petita de projectes que són els que se sotmetran a consulta ciutadana. Hi haurà una votació popular, suposo que serà el mes de desembre, abans de l'aprovació definitiva del pressupost, i aquells projectes doncs guanyadors, en poden ser un, en poden ser dos, en poden ser tres, els que siguin en funció del màxim de diners a gastar, diguem, a invertir, són els que s'inclouran en el pressupost. I d'aquesta manera la ciutadania haurà pogut proposar i decidir una part de les inversions i una part del pressupost.
Sembla complex,
És complex, i és complex perquè és la primera vegada que ho farem. Però la crida és aquesta, la crida és a que tota la ciutadania s'impliqui. Només serà un èxit aquest procés, i és un èxit que ens haguem posat políticament d'acord. Però només serà un èxit, de veritat, si la gent hi participa, de manera constructiva, òbviament. De manera constructiva.
Això és un primer pas d'aquesta famosa participació dels ciutadans en els afers municipals, etcètera, etcètera.
Aquest és, jo diria que no és un primer pas, perquè passos ja n'estem fent. Un municipi com el nostre, que fa molts anys que té tres consells municipals territorials, com és el de Garraf, el de les Botigues i el de Vallpineda, com té un consell municipal de cultura, etcètera, etcètera, i n'ha tingut en altres moments d'altres, és que realment la participació se la creu i la practica. I per tant els ciutadans ho tenen, i a més hi ha audiències públiques on qualsevol ciutadà pot venir i pot explicar-li, demanar-li, criticar-li el que vulgui directament amb un regidor o amb el mateix senyor Batlle. Per tant, això ja hi és i es practica. Aquest és un pas més per anar més enllà, però diguem que que hem de tenir present una cosa que no podem oblidar. La participació directa no pot en cap moment entrar en absoluta contradicció amb la representativitat. És a dir, som una democràcia representativa.
Es parlava al ple, democràcia directa versus democràcia representativa.
Sí, és que aquest debat hi és a la nostra societat, i a més, avui en dia hi és en el nostre país en general. Jo diria que en el conjunt de tota la Unió Europea aquest debat hi és, no? Hem de tenir-ho present. No podem obviar que tenim uns representants votats a través d'uns grups polítics i que representen la ciutadania, i per tant podem, diguem, combinar les dues coses. Jo crec que són absolutament compatibles, sempre i quan els grups municipals polítics ens creiem que allò que ens proposen o els ciutadans ho assumim. És a dir, si hem de fer la comèdia i després els grups municipals anar per una altra banda, la participació és un desastre. Per tant, ens ho hem de creure i hem d'assumir les conseqüències que té creure-s'ho.
Obrir un projecte d'aquests a un any de les eleccions...
És arriscat, no diré que no, però ens ho creiem.
Sortiu molt del despatx?
Ho intento sempre. Jo em vaig proposar, després de la primera audiència pública i després de reconèixer que realment el primer any, potser per la situació de... Primer per... havia estat 4 anys regidor de l'oposició, però no havia estat mai alcalde, i per tant arribar... El pas és bastant gros, eh? El pas és bastant gros, i entenc que per qualsevol home, qualsevol dona, el canvi, posar-se al capdavant i per tant tenir coneixement de tot absolutament, requereix un cert temps, eh? Però també l'estat en què ens vam trobar a l'Ajuntament, amb el col·lapse financer, col·lapse administratiu, va ser... Jo crec que va requerir de la meva presència durant molt de temps a l'Ajuntament. Però a partir d'aquí vaig fer un canvi, diguem, tenir clar que s'ha de sortir. Jo cada setmana visito barris, cada setmana visito empreses amb la voluntat i entitats, i intento assistir al major nombre d'actes possibles amb la voluntat d'aquesta continu contacte a peu de carrer amb tots els sitjatans i les sitjatanes per copsar què és el que realment els sitjatans necessiten, els preocupa, i òbviament el despatx hi ha de ser, perquè doncs de tant en tant s'ha d'anar a signar molts expedients, no?
En la presentació pública de la seva nova formació política, Armand Paco, la setmana passada, denunciava que l'alcalde dona hora a 4 mesos.
No és cert. Jo m'agradaria saber d'on t'ho ha tret, això, el senyor Armand Paco, i si té algun cas d'algú que li han donat 4 mesos, que em digui quin és. El que sí que és veritat és que hi ha molta gent que vol parlar amb el seu alcalde. Molta gent. I jo intento rebre tothom. I què passa? Que l'intentar rebre sempre tothom i fer-ho, doncs de vegades s'allarguen. Però jo crec que més enllà d'un mes, un mes i mig, com a molt, en els moments de més petició, de més demanda per anar a veure el batlle, no s'ha allargat. I també va dir que jo només treballava de 8 a 3 i que per això s'acumulaven. Això no és cert. I li vaig dir personalment, ens vam trobar a la inauguració de la discoteca Patxà, i li vaig dir: tu saps, li vaig dir a Armand, que no és cert que jo estigui de 8 a 3 treballant. I la prova és que avui estic aquí, i la prova és que demà estaré a les Cases Noves i estaré a Camp d'Àsens com és, però no per res perquè sigui l'alcalde, perquè jo ja ho feia com a veí de les Cases Noves i com a soci que soc dels Amics del Garraf, i per tant constantment estem exercint aquesta tasca de servei, diguem, a tots els ciutadans en qualsevol moment.
Com a alcalde també sou representant de Sitges, o de l'Ajuntament de Sitges, amb moltes entitats que van més enllà del propi Ajuntament de Sitges. Heu cobrat dietes?
Mai. Jo l'únic que he cobrat és el sou que està aprovat pel ple, que em pertoca com a alcalde, que és de 53.000 euros anuals, i ja està. Quan era regidor a l'oposició no teníem sou i cobràvem la dieta d'assistència per anar a les comissions informatives, en el meu cas perquè era portaveu a la Junta de Portaveus, i el ple municipal, que és el mateix que hi ha ara, amb tots els regidors de l'oposició i aquells que no tenen dedicació del govern, i també l'assistència a la Junta de Govern, els que són govern no tenen dedicació. No he cobrat cap dieta per assistir ni al consorci de no sé què ni a la fundació de no sé quants. No.
I aleshores com veieu, què us ha semblat això que va sortir la setmana passada al voltant de les dietes de la Federació de Municipis?
Bé, és un tema que s'ha d'aclarir, perquè és que tampoc han aclarit exactament per què eren aquestes dietes. No, jo no, almenys en el que, en la difusió que s'ha fet als mitjans de comunicació, a mi no m'ha quedat clar. Per tant, crec que això està a la Fiscalia darrere, i per tant el que han de fer és aclarir amb motiu de què es cobraven aquestes dietes. Si eren dietes per assistir a determinades convocatòries o de reunions o d'actes i que estaven regulades per la federació, doncs no hi ha res a dir. Vull dir, si es va votar en el seu dia això i es va decidir d'aquesta manera, ara, si això s'ha cobrat de forma indeguda i no s'han produït aquestes reunions i per tant no estan justificades aquestes dietes, doncs la justícia ha d'actuar de forma contundent.
Sou alcalde perquè va haver un pacte entre diverses formacions que no eren cap d'elles la que havia estat la majoritària. Si s'aprova un canvi normatiu del qual s'està parlant, tot i que no s'ha concretat encara res, doncs una de les intencions que tindria el govern central seria fer alcalde el representant, el líder de la formació més votada. Com veuríeu aquest canvi?
Jo, evidentment, la meva formació política, Convergència i Unió, no va quedar segona a les eleccions municipals, a 200 vots de la primera, que va ser el PSC. I tenim l'alcaldia perquè hi va haver un pacte, un acord de govern que va possibilitar una majoria en el ple municipal que va facilitar el canvi de govern. I, per tant, el canvi
que és el que ha passat sempre, Sitges, i a tot arreu.
Per tant, òbviament, no puc fer jo és tirar-me pedra sobre la teulada sobre aquest sistema. Òbviament, és un sistema que existeix i com que qui aprova qui vota l'alcalde és el plenari, perquè no és una elecció directa en aquest cas, com podria ser d'un sistema polític presidencialista, malgrat els ajuntaments són molt presidencialistes, perquè la capacitat de decisió d'un alcalde és molt gran, però no és el cas, per tant no tiraré pedra sobre la teulada, entre altres coses perquè vull dir, això ha passat arreu del país i fins i tot un govern de la Generalitat es va produir d'aquesta manera. Es va produir d'aquesta manera. Quan es va posar al capdavant, doncs, per exemple, el president Maragall o el president
Montilla.
Ara bé, se n'ha parlat molt d'aquestes coses.
L'elecció dels directes dels alcaldes.
L'elecció directa dels alcaldes se n'ha parlat molt, sobretot per els que ho plantegen per garantir la governabilitat o l'estabilitat dels governs. Jo som més partidari de que l'estabilitat es garanteix amb bons acords, amb bons pactes, i un ha de ser capaç de teixir aquestes complicitats amb la resta de forces polítiques. Si té una actitud doncs, molt tancada, molt sectària, òbviament és molt difícil aconseguir pactes. Ara, dir que això, que pretén d'això no és democràtic, també em semblaria que no em sembla correcte. Hi ha molts països que fan segones voltes, França mateix, i ningú titlla a França de que no sigui un país democràtic, perquè fa una segona volta. Una segona volta on realment en queden dos, i el que treu més vots, pum, pam, té l'alcaldia i a governar.
Tot és democràcia, la gràcia són les regles.
Per tant, vull dir, a mi el de la segona volta reconec que garanteix molta estabilitat en l'alcalde i en el govern. Però no m'atreviria a dir doncs, això, els que diuen que això és antidemocràtic i el que fa és sempre deixar doncs, els dos més que hi ha al capdavant doncs, amb les possibilitats d'accedir a l'alcaldia, no per això diria que té un grau de democràcia inferior. No.
S'està parlant, a un any de les eleccions, de gairebé 13 formacions amb intenció de presentar-se.
El 2011 n'hi havia 11, no?
Sí, n'hi havia 11, 11. El debat aquell, el Saló d'Or, eren 11. Fins a quin punt un ajuntament atomitzat podria ser resultat d'unes eleccions amb tantes formacions podria ser positiu? O no? Com ho veuríeu?
Aquí hi ha una contradicció, el que dèiem. Garantir la governabilitat a partir d'un ajuntament atomitzat vol dir la capacitat i la necessària posar necessàriament d'acord moltes formacions per formar govern. Però per altra banda, la democràcia és això, no ho hem d'oblidar, perquè si no estem parlant de que estem deixant restringida la representativitat municipal als de sempre, als d'aquests últims 30 anys. És contradictori. Per tant, jo sempre ho he dit, quantes més formacions hi hagin, doncs és perquè la voluntat popular és aquesta. Per tant, si n'hi ha 13, si n'hi ha 20, n'hi ha 20. No recordem, nosaltres érem molt petits, però les eleccions del 79 hi havia una proliferació no només a Sitges, hi havia arreu del país, arreu de molts partits, de moltes formacions. Després, el temps va anar fent doncs, que doncs, formacions més petites doncs, es anessin ajuntant i anar creant doncs, formacions més grans i, per tant, reduint el nombre.
El moment no és comparable, de tota manera.
No és comparable. El moment de catarsi, jo crec, política social que està vivint aquest país fa que anem cap aquí. Però potser després, amb el temps, tornarem... Potser les mateixes formacions veuran que que per una qüestió pràctica o pragmàtica a vegades doncs, cal ajuntar esforços, sumar, no? Sempre hi ha qui diu que s'han de fer grans coalicions preelectorals, tant a l'àmbit de la dreta com a l'àmbit de l'esquerra com a l'àmbit del centre, no ho sé, tant en l'àmbit dels que volen la independència del país com els que no la volen. Ja ho veurem. Per mi no és dolent, eh? Per mi no és dolent. Jo crec que no.
Tots els grans partits o els partits que tenen representació nacional aquí a Sitges tenen problemes ara mateix?
Jo crec que avui en dia pocs partits poden dir que no tenen cap ni un problema, perquè els debats interns que hi han des del punt de vista ideològic, inclús des del punt de vista, diguem, de la gestió pròpia del municipi i fins i tot personal, perquè l'àmbit personal hi té molt a veure en els municipis, poc o molt, a tot arreu hi ha cosetes, no d'ara, sempre hi han sigut, eh? Sempre hi han sigut. De vegades traspuen més, de vegades menys, però sempre.
Teniu problemes a Convergència ara?
No és una qüestió de problemes, però sí que haig de reconèixer que molt sovint doncs, bueno, hi ha discrepàncies, eh? Hi ha discrepàncies i, per tant, el que jo sempre quan ve una... Almenys ho he fet el 2007, ho he fet el 2011. Quan en un moment en què un es planteja posar-se una vegada més al capdavant d'un projecte polític, sigui el de Convergència Democràtica, sigui el de Convergència i Unió, en aquest cas parlo meu personal, sempre dic, escolteu, els meus objectius polítics, que jo crec que són els de tots, ho dic els meus en tant que cap de llista, passen per això, per això, per això, per això. I estem d'acord o no hi estem d'acord? I això és una mica el que també en aquest moment, com va passar el 2011 i el 2007, doncs tenim aquest debat intern.
Quan s'ha de fer una llista tot costa més?
Sí, sí. Em permeteu un comentari?
I tant.
La setmana passada teníem un diàleg molt franc amb una persona de molta responsabilitat política d'aquest país, molta responsabilitat política a nivell municipal, i em deia: el dia que montis una llista electoral és quan ho deixes de confiar en el gènere humà. Em deia això una persona de molta experiència política, de molta experiència política, una persona gran d'edat i una persona que ha sigut caps de llista moltes vegades. No? Què volia dir? Que realment, de vegades, la misèria humana fins i tot surt en aquest moment. I això no ens fa cap bé als partits. Però tampoc és diferent del que passa en moltes empreses i en moltes entitats. En un moment en què s'ha de decidir qui es posa al capdavant i quin equip es posa al capdavant d'aquella empresa, de vegades surt el que no és el millor de les persones. Però també aquesta capacitat de que no surt el millor, un cop es tira endavant un projecte també surt el bo i millor, que és la part que ens interessa, sobretot.
Sereu cap de llista l'any que ve?
La voluntat és aquesta.
D'acord. Qui ho ha de decidir al final?
Sempre us decideixen els òrgans del partit, en funció de si és una assemblea o si és una... En el nostre cas, concret de Convergència i Unió, clar, hi ha dos partits, dues formacions, Convergència Democràtica, Unió Democràtica. Habitualment, el que diuen el reglament de la federació, és a dir, de Convergència i Unió, és que si el cap de llista té la voluntat de repetir i el partit ho veu bé, si en l'anterior elecció ja va ser el mateix i va millorar els resultats en comparació a l'anterior, automàticament ja pot renovar.
D'acord, és una fórmula aleshores aquí,
sí,
al final.
Sí, sí, però el que dèiem, les regles cada partit les fa a les seves. Hi ha partits que fan primàries, hi ha partits que fan altres tipus, maneres d'elecció. En el cas nostre, com que és la unió de dos partits, doncs diguem, el reglament de la federació diu això. Si el cap de llista va millorar resultats a l'anterior elecció i té voluntat i els dos partits ho veuen bé, renova automàticament.
Quin any ens espera, eh?
Sí, sí, però no ens enganyem, tampoc és diferent del que va passar el 2010.
Home, ja, no hi havia un 9 de novembre pel mig.
No hi havia un 9 de novembre, aquest és allò, però em refereixo des de l'àmbit estrictament municipal. Hem de pensar que el 9 de novembre pot ser clau pel que pugui passar a les municipals, perquè només pel supòsit que no hi hagués consulta i no es produeixi, és a dir, els ciutadans de Catalunya no puguin anar a exercir el dret de vot des del novembre fins a les municipals, alerta que pot passar a les municipals. Serà les primeres eleccions en què els ciutadans podran votar.
Serà interessant. Miquel Forns, alcalde de Sitges, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i demà més coses.